El matí de Catalunya Ràdio amb Roger Escapa.
Dos minuts per arribar a 9:15 del matí. Som al matí de Catalunya Ràdio. Avui ja és dimarts 28 d'agost de 2018. En un gir de guió, finalment el govern espanyol defensarà a Bèlgica el jutge Pablo Llarena. De fet, aquesta matinada, des de Xile, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha parlat de qüestió d'estat.
No és una qüestió de defender a un juez o a otro juez con nombres y apellidos. Es una cuestión de que el Estado lo que tiene que hacer es defender su soberanía jurisdiccional cuando ésta se ve puesta en cuestión. Y desde luego el gobierno de España, desde el primer minuto, ha tenido claro que esta no es una cuestión privada, esta es una cuestión de Estado.
Montserrat Comas, portaveu de Jutges i Jutgesses per la Democràcia. Bon dia.
Hola, bon dia.
Qui s'ha de fer càrrec de la defensa del jutge Llarena en la querella contra ell que han presentat a Bèlgica Carles Puigdemont i quatre dels seus exconsellers?
Bé, tal com ha decidit el Ministeri de Justícia, ara s'han sentit les raons per part del president del govern espanyol, doncs s'ha decidit la personació en aquest procediment judicial a Bèlgica. Quines són les raons? Doncs perquè és veritat que en la demanda hi ha una part que refereix a les declaracions privades que va fer el jutge Llarena en tant que ciutadà, no en l'exercici de les seves funcions jurisdiccionals, però és veritat que és molt difícil separar, perquè en aquesta demanda el gruix del que es diu doncs posa en qüestió el sistema judicial espanyol. I es presenta el magistrat Llarena com un magistrat d'un estat no democràtic i que la justícia no respon a principis democràtics. I aleshores el que es pretén en aquesta demanda no és només sortir al pas o qüestionar el tema de les seves declaracions, sinó tota la instrucció que s'ha fet des del Tribunal Suprem, és a dir, decisions jurisdiccionals que en cap cas un jutge de Bèlgica és competent per poder-les esmenar o per poder-les revisar. I això respon a un principi que s'hi ha referit al president del govern, ara amb el tall de veu que ho fa,
sí.
El principi que es diu d'immunitat judicial, que és un principi internacional que tenim a tots els estats democràtics, i és que cap estat pot jutjar a un altre estat perquè ha de ser a través d'un tribunal internacional. És a dir, les decisions judicials durant el procés, el denominat procés, i per tant la instrucció que ha fet el jutge Llarena, té els seus corresponents recursos que poden finalment ser decidides pel Tribunal Constitucional si no són ajustades a dret, o pel Tribunal Europeu de Drets Humans, però no per un jutge belga. Aleshores, l'Estat s'ha de personar per poder defensar dues coses. Una, la sobirania jurisdiccional, o això de la immunitat judicial, és a dir, que el jutge belga no és competent per entrar a qüestionar la instrucció que s'ha fet des del Tribunal Suprem, i dos, la independència judicial dels jutges d'Espanya.
Uh-huh. Vostè, però, entén que hi ha hagut un canvi de criteri aquí del govern espanyol en aquest tema de primer no defensar la part privada de les explicacions de Llarena i ara sí?
Jo crec que han revisat la decisió del moment en què es tenia que personar l'Estat, perquè en la nota que vam fer el dijous de la setmana passada, en cap moment s'excloïa aquesta decisió de personar-se si efectivament hi havia una afectació de la sobirania jurisdiccional per un jutge que no és competent. Però és veritat que en aquell moment el que vam decidir és que, com que també la demanda es refereix a unes declaracions que va fer a la sortida d'una conferència i no és en funcions jurisdiccionals, doncs que es tenia que el cos, diguem, de la defensa jurídica d'aquesta part, doncs la tenia que assumir el propi jutge Llarena, perquè tots els funcionaris públics, efectivament, al igual que ell, el que fem o opinem en tant que ciutadans, fora de la nostra funció jurisdiccional, doncs no és l'Estat qui ha de defensar aquesta part. El que passa és que ells van decidir que...
Però vostè interpreta que no és l'Estat qui ha de defensar la part privada de les manifestacions.
Clar, el que passa que com que la demanda ha estat tot barrejat, vull dir, si referís només a això, hagués sigut adequat aquella decisió del dijous. Però jo crec que la revisió que ara ha fet el Ministeri de Justícia és l'adequada, perquè en la demanda es barreja tot, i sobretot en les 30 i pico folis només hi ha un foli que refereix a aquestes declaracions. Tots els altres folis doncs posen en qüestió la instrucció del Tribunal Suprem. Mm-hmm. I, per tant, és veritat que no es pot separar una cosa de l'altra, i aquesta decisió que havia fet el Ministeri de Justícia d'esperar a veure si el jutge de Bèlgica admet a tràmit per la totalitat del que es diu a la demanda o només per les declaracions privades, segurament era inadequada, perquè a Bèlgica, a diferència d'aquí, quan es fa una demanda civil, es cita el demandat, no s'ha admès encara a tràmit aquesta demanda, perquè el demandat i totes les persones que tinguin un interès directe o indirecte puguin dir en aquesta primera compareixença, que es farà ara la primera setmana de setembre, doncs totes les qüestions de forma i de fons que tenen a dir, per exemple, si és competent o no el jutge. I, per tant, és bo que l'Estat es personi ara per dir precisament que el jutge belga no és competent per poder doncs decidir res relatiu a la investigació que s'ha fet pel Tribunal Suprem, perquè això, reparteixo, s'ha de fer via recursos, s'ha de fer pel Tribunal Constitucional i el Tribunal Europeu, no per un jutge belga.
Al igual que passa si la justícia...
Que els ciutadans ens entenguin, jo com a jutge espanyol, jutge catalana, jutge espanyola de l'Audiència de Barcelona, doncs no puc revisar la decisió que ha fet un jutge belga en relació a una instrucció per qualsevol tema, per qualsevol delicte dels que estigui investigant.
Però
si
la justícia...
està ben investigat o no està ben investigat, li correspon al propi sistema judicial belga i després al Tribunal Europeu.
La justícia belga per això pot dir que el jutge Llarena és incompetent o no?
No.
En aquest cas no.
No té cap competència un jutge belga per dir que no era neutral o que era incompetent. Per això té, jo crec que és adequat el que ara ha decidit el Ministeri de Justícia per personar-se des d'ara i poder precisament dir que no és competent el jutge belga per poder admetre a tràmit aquesta demanda tal com està formulada.
El PP ha demanat directament aquestes últimes hores que l'Estat espanyol estudiï una possible querella contra la justícia belga. Això és possible?
Això jo crec que està fora de to i fora de lo que és raonable, perquè el jutge belga no ha admès a tràmit encara cap demanda. El que ha fet és citar les parts. Mm-hmm. Precisament per això, per decidir després si fa quin tipus d'admissió a tràmit, la pot fer només d'aquesta part, diguem, que afecta a les seves declaracions, o si la fes a tràmit seria una decisió jurisdiccional recurrible, però en cap cas és subjecte d'una querella. No hi ha cap data, no tenim cap data per pensar que aquest jutge s'està limitat o ha comès cap delicte per ser investigat.
Estem parlant molt d'aquest tema, de la relació de Llarena amb la justícia belga. Quina repercussió pot acabar tenint tot plegat amb aquesta querella contra Llarena?
Bé, jo crec que hem de ser prudents perquè efectivament estem en un inici, s'ha d'escoltar les parts, no s'ha admès a tràmit aquesta demanda civil, s'ha de dir que en cap cas podria això afectar la instrucció del Tribunal Suprem, perquè per això es parla de la sobirania jurisdiccional, no només a Espanya, és que qualsevol país democràtic hi ha aquest principi que és internacional, que és el principi de sobirania jurisdiccional, d'immunitat judicial. El ciutadà, perquè ens entengui, no? Això de que cap jutge d'un estat pot jutjar el que fa el jutge d'un altre estat, perquè per això hi ha els tribunals internacionals competents segons tots els convenis que ens uneixen i ens vinculen a tots. Per tant, jo entenc que, sigui quina sigui la trajectòria d'aquesta demanda, el procés, diguem, penal en el Tribunal Suprem seguirà, i totes les qüestions, diguem, de forma o en desacord que tinguin els afectats a les resolucions judicials que ha fet el jutge Llarena, si consideren que són desproporcionades, excessives, o que no correspon al processament ni l'acusació pel delicte de rebel·lió, això ara serà davant del Tribunal Suprem que els ha de jutjar, que són 100 magistrats, on hi ha aquesta fase de qüestions prèvies, on podran al·legar totes les qüestions de forma, doncs, que afectin a la instrucció que ha fet el jutge Llarena.
Montserrat Comas, aprofitant que la puc saludar, deixem també preguntar-li per l'altre tema estrella del dia, que realment ens estem cansant de parlar-ne aquest estiu, són els llaços grocs. Vostè sap que l'última novetat és que els Mossos, finalment la Fiscalia Superior de Catalunya, investigarà precisament els Mossos per haver identificat persones que retiraven llaços. D'entrada, què implica aquesta investigació? Els han donat 15 dies, en aquest cas, perquè diguin quins van ser les persones, els Mossos, que van identificar aquestes persones que estaven retirant llaços. Això és el que sabem d'entrada, i quin recorregut pot tenir això?
Bé, jo crec que no hi ha matèria. És veritat que la Fiscalia, doncs, pot tenir aquesta iniciativa que ha tingut dintre les seves competències, ha demanat aquest informe que vostè diu, però no només demana quins Mossos d'Esquadra van identificar, sinó les raons per les que es van identificar determinades persones retirant llaços, per si és per raons de discriminació ideològica. Quan contesti el cap dels Mossos d'Esquadra, doncs, quines són les raons del per què s'han identificat, jo crec que es veurà que no hi ha cap matèria, ni tan sols en l'àmbit penal per poder seguir, perquè efectivament jo comparteixo a tots aquells sectors jurídics i judicials, doncs, que hem vingut dient que el tema dels llaços grocs, agradi o no agradi, forma part de la llibertat d'expressió.
Però pot ser mala praxi o delicte identificar les persones que els estan retirant? Pregunto.
No, i efectivament, vull dir, tant el que... no, jo crec que no és delicte, però sí que pot haver-hi aquí un tipus de, diguem, de conducta que pot traspassar, diguem, la frontera del dret en l'àmbit administratiu, en l'àmbit civil, perquè des del moment que qui posa llaços grossos està emparat pel dret a la llibertat d'expressió, aquest dret no es pot vulnerar i, per tant, no es pot fer una retirada de ciutadans respecte a aquests llaços grossos.
Per tant,
respecte a aquests llaços grocs. Llavors, no estarien cometent un delicte, però sí estarien, doncs, vulnerant el dret a la llibertat d'expressió i aleshores, bé, té raó de ser el que se'ls identifiqui per veure si els afectats, doncs, volen o no volen fer algun tipus de demanda en l'àmbit civil o administratiu respecte a aquest comportament. El que jo entenc és que no hi ha matèria penal respecte a l'actuació dels Mossos d'Esquadra quan fan aquestes identificacions.
Per tant, com va dir en aquest cas la fiscal, tan legal és posar llaços grocs com treure'ls.
Sí, forma part del que és aquest dret, diguem, que en democràcia tots valorem tant, perquè precisament la llibertat d'expressió i la llibertat d'opinió, doncs, conforma un dels drets més importants en democràcia, perquè som plurals, perquè pensem diferent i perquè tenim dret, doncs, a expressar les nostres idees i opinions de forma sempre que sigui pacífica, no violenta, i aquesta forma d'expressió, diguem, de la protesta o la desconformitat amb les decisions judicials, que és el que, i sobretot amb l'existència dels polítics presos, que és el que en definitiva signifiquen dels llaços grocs, vull dir, una disconformitat i una reivindicació, doncs, que surtin en llibertat, forma part del dret a la llibertat d'expressió.
Però, per tant, si és legal tant posar-los com per treure'ls, els Mossos per què identifiquen alguna... per què han identificat persones que precisament els han tret?
Bueno, perquè, aviam, una cosa és reclamar en el dret a la llibertat d'expressió el que no es posin en els àmbits públics, al carrer, que és de tot, o sigui, hi ha persones que tenen tot el dret a reclamar, doncs, que hi hagi una intervenció de les autoritats perquè no hi hagin llaços grocs, per exemple, en un ajuntament o en una plaça pública. Sobretot si s'envadeix l'espai, que és de tots, perquè també qui posa els llaços grocs ha de tenir en compte que l'espai és de tots i, per tant, no pot haver-hi una invasió. Però, llavors, el ciutadà que es considera afectat ha de reclamar les autoritats, en tot cas que actuï si consideren que s'està vulnerant drets. El que no pot és per si mateix decidir que el que fan altres en l'exercici de la llibertat d'expressió, doncs jo els trec perquè sóc jo que considero que aquest dret no el tenen. I per tant m'otorgo aquesta, no, aquesta, aquest àmbit d'actuació, que no seria cap delicte, però que sí que entenc que els Mossos, quan identifiquen, ho fan per saber exactament qui són persones que podrien vulnerar drets constitucionals d'altres.
Mm-hmm. Per acabar, Montserrat Comas, un jutge pot tenir relació d'amistat amb un polític?
Bé, les amistats, diguem, mentre s'entrin dintre de l'esfera privada i no tinguin cap incidència, diguem, en les funcions jurisdiccionals, doncs, bé, no sé, vivim en una societat, som ciutadans que formem part d'aquesta societat i, per tant, és normal que tinguem amics que tinguin professions diferents. Una altra cosa és que la llei estableix sistemes d'abstenció i de recusació quan una determinada relació amb un familiar, amb una persona, amb un polític, pot afectar un procediment concret, perquè hi hagi una relació directa o indirecta amb un procediment judicial que t'ha tocat a tu.
Per tant, troba normal que, per exemple, el jutge Llarena dini o sopi en un lloc públic amb Alberto Fernández Díaz, que és, en aquest cas, portaveu del grup municipal del PP a l'Ajuntament de Barcelona.
Efectivament, vull dir, això no... Una altra cosa és que en l'apariència de la imparcialitat que tots hem de cuidar quan hem escollit aquesta professió de jutge, doncs cuidem que tinguem que cuidar, diguem, perquè l'afectació de la imparcialitat, diguem, no es vegi afectada, doncs, perquè tu ho puguis sospitar. Però el sol fet d'anar a sopar amb un polític sense cap relació amb el cas concret que tu estàs portant, doncs no evidentment forma part de relacions privades i que no tenen que causar cap sospita d'imparcialitat per part del jutge.
Uh-huh. Montserrat Comas, moltes gràcies. Segurament, portaveu de jutges i jutgesses per la democràcia, és evident que tindrem ocasió de tornar a parlar aquests propers mesos, perquè la justícia crec que la tindrem en boca de tots.
Sí, crec que efectivament així serà.
Gràcies i que tingui un bon dia.
Adéu, bon dia.
Fem una pausa i arrenquem tertúlia al matí de Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio. Roger Escapa.